Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. La Moncloa confia accelerar els acords per la investidura després que Pedro Sánchez hagi defensat obertament la futura llei d'amnistia. En roda de premsa, ara fa uns minuts, la portaveu del govern espanyol en funcions, Isabel Rodríguez, ha apuntat que un cop fet aquest gest, ara és el torn dels grups parlamentaris.
És el turno de los grupos parlamentarios. Creo que el presidente del gobierno fue muy claro en su exposición, en el discurso ante el Comité Federal, en su calidad de candidato a la investidura. Son los grupos parlamentarios y, por tanto, no debemos olvidarlo cuando lo formulamos en estos términos. Es allí, en la sede de la soberanía nacional y ante los representantes del pueblo español, donde se han de adoptar las decisiones de futuro para España.
I, per cert, la portaveu del govern espanyol en funcions ha tret pes a les absències dels ministres de Podem i d'Esquerra Unida, Irene Montero, Ione Belarra i Alberto Garzón, a la jura de la Constitució que protagonitzarà demà la princesa Eleonor al Congrés dels Diputats. A més, ha confirmat que gairebé tots els membres del govern hi assistiran. I també qui acaba de confirmar que no hi serà és Esquerra Republicana, ho acaba de dir la portaveu Raquel Sans.
No contribuirem amb aquest acte, que el que pretén és blindar una monarquia que no ha escollit ningú, una monarquia que, a més, en el cas de l'estat espanyol, és una monarquia corrupta, i això el que fa és refermar-nos en el nostre republicanisme, entendre que el que volem és una república catalana justa, d'igualtat d'oportunitats i sense privilegi per part d'uns pocs.
Avancem amb més qüestions. El pressupost mitjà dels films finalistes dels Premis Gaudí dirigits per dones supera el dels homes per primera vegada a la història. Més del 48% de les produccions inscrites als guardons estan liderades o codirigides també per dones. Entre els títols candidats als Gaudí dirigits per dones hi ha enguany Els Encantats d'Helena Traper, Creatura d'Helena Martín i La imatge permanent de Laura Ferrés. En parla la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Judit Colell.
Hem estat denunciant sempre que les dones es mouen en pressupostos molt més petits. Aquesta diferència ja s'ha escurçat i aquest any, per primera vegada, la mitjana de pressupostos de pel·lícules signades per dones és superior a la de pel·lícules signades per homes. De tota manera, aquí hi ha una petita nota negativa, que és que totes les pel·lícules de més de 4 milions són dirigides per homes. I aquest és un tema en el qual seguirem incidint.
Avui l'Acadèmia del Cinema Català ha començat la primera volta de votacions dels 17 Premis Gaudí, on concorreran 71 produccions catalanes, 29 de les quals rodades en català. I continuem a Catalunya. Avui s'han donat a conèixer els municipis més rics. Són Matadepera, el Vallès Occidental, amb 24.091 euros. Sant Just d'Esverra, el Baix Llobregat, amb 22.322. I Sant Cugat del Vallès, amb 21.888. Unes xifres similars a les donades l'any 2020. Segons les dades publicades, com dèiem, aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística, a les 10 primeres posicions d'aquest llistat de l'estat espanyol hi ha 4 localitats catalanes de la demarcació de Barcelona. A més d'aquestes 3 que ara us explicàvem, també hi és Alella, al Maresme, amb 20.888 euros. Aquest informe apunta que a Catalunya hi ha un 44,4% de rendes altes. I a l'estat espanyol, la ciutat amb major renda mitjana anual per habitant és Pozuelo de Alarcón, a Madrid, amb 27.167 euros. La 1:04, cop d'ull a la informació esportiva amb Pol Corredoira amb una notícia d'última hora.
Sí, perquè el comitè disciplinari de la FIFA ha suspès Luis Rubiales amb 3 anys fora de qualsevol activitat relacionada amb el futbol a escala nacional i internacional. El màxim organisme de futbol internacional resol que ha violat l'article 13 del codi disciplinari de la FIFA, que aborda la conducta ofensiva i els principis del fair play. L'exdirector de la Federació Espanyola de Futbol ja ha estat notificat, té 10 dies hàbils per presentar al·legacions. Rubiales va fer un petó a Jennifer Hermoso i es va agafar els genitals durant la celebració del Mundial Femení que Espanya va aconseguir el mes d'agost. Després, a la cadena COPE, va insultar tots aquells que l'havien criticat. I el Comitè Tècnic d'Àrbitres ha traslladat al Departament d'Integritat de la Federació Espanyola de Futbol les paraules de David López al descans del partit contra l'Almeria, en les quals acusava l'àrbitre d'haver-li faltat el respecte. Són aquestes.
No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil trabajar así, en fin, tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo.
El setè instava López a rectificar després d'escoltar l'àudio del partit, però ni club ni jugador han fet cap moviment, així que els col·legiats han decidit notificar la federació.
Moltes gràcies, Pol. De seguida, de fet, et podrem escoltar la tertúlia esportiva, que avui encara aquest tram final a la caravana, també amb Gemma Mallorca i David Balaguer, que acompanyaran a Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els Tribuneros, amb la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer i Pol Corredoira, periodista esportiu de Ràdio Estel.
Set minuts que passen de la una del migdia. Si l'actualitat passa pels deports, tenim deports a Ràdio Estel. David Balaguer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gemma Mallorca, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Núria Ros, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Pol Corredoira, què tal?
Bon Hola, dia. Joan, què tal? Bon dia.
Déu-n'hi-do l'actualitat esportiva com va. Avui que la volíem fer dedicada al clàssic del sí. dissabte.
Sí.
Però, clar, passen coses...
I s'han d'explicar.
Per exemple, pel cas Rubiales.
Sí, ha saltat la notícia fa tot just cosa d'una horeta. El comitè disciplinari de la FIFA, com us explicàvem fa uns minuts, ha suspès l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol amb 3 anys fora de qualsevol activitat relacionada amb el món de la pilota. Això vol dir a escala nacional i internacional. És a dir, no pot fer res ni a Espanya ni a la resta del planeta. Ho fa, evidentment, després del petó no consentit de Jennifer Hermoso i per la celebració que es va veure el mes d'agost a la consecució del Mundial Femení que va aconseguir la selecció espanyola femenina. Que jo sempre dic el mateix, no? Que quina desgràcia més gran que el major, la major fita de la història del futbol femení espanyol es vegi embrutada per aquest impresentable.
Doncs sí.
Que és així.
Sí, ho hem dit tantes vegades que... Però ho podem dir una altra vegada.
Sí,
és que és veritat. És veritat. És a dir, el tema és que Espanya va guanyar un Mundial i el va guanyar fa escassos mesos i sembla que faci 30 anys que el va guanyar.
Sí.
Aquestes coses de la percepció del temps.
Serà l'any del Rubiales, eh?
Sí. I pel tema Rubiales, en canvi, sembla que faci 2 dies d'això. Uh-huh. És la diferència, eh? Una cosa sembla que foti 30 anys i l'altra 2 dies. És la paraula embrutar, entelar, sí, enterbolir tot el que ha passat per aquest tema, sí.
Deixeu-me posar una mica el dit a la llaga, eh? 3 anys és suficient?
Jo és el que anava a dir. És poc. 3 anys per fer un petó no consentit. Mare meva, quin poc càstig. I a més, sent president de la federació. Bueno, I no passarà per la presó, aquest senyor.
És el funcionament també de la justícia, eh? Si t'hi fixes,
no només
amb el cas Rubiales, sinó amb molts d'altres casos pitjors que aquest, que la justícia realment és poc severa amb alguns casos i amb alguns afers. I és una cosa que estem veient cada dia i si llegeixes la premsa i mires les notícies, de vegades et fots les mans al cap, eh?
Absolutament.
Perquè veus que... Ho sento molt, el que diré, però és que és veritat. O sigui, veus que de vegades delinquir o cometre actes atrossos et surt molt baratet. Molt. Et surt molt baratet.
I aquest és el clar exemple. És el clar exemple. És una vergonya que només estigui inhabilitat 3 anys. Bé que s'inhabiliti, també. Al final és un pas endavant i el que podran dir sempre és que més enllà d'aconseguir el Mundial, que és la fita històrica més important del futbol femení espanyol, que és el que dèiem ara, han aconseguit revertir tota l'estructura que tenia la Federació Espanyola, que feia pudor i hi havia molta, molta caspa. I aquest és el cas, no?, més, amb més rebombori, però també hi ha hagut molts moviments dins la Federació. Un pas endavant, però al final, veient les resolucions que fa la justícia, te n'adones que potser tan endavant no s'ha anat.
Sí. També és el tema de la velocitat de les coses. Ho comentàvem fa... Crec que ho vam dir fa dues setmanes. Tu, Pol, o no sé si el Quico, no sé qui recordava l'exemple d'aquell entrenador de la selecció que agafava les jugadores per l'orella, que les empentava, que els... Ho has explicat tu?
Jo mateix.
Recordes que no sé si vam posar algun tall i tot? No ho recordo ara, com va anar. Però d'allò fa pocs anys, en realitat.
Correcte.
Perquè allò estem parlant de fa...
2014.
2014. Arres. Estem parlant de fa menys de 10 anys. Mm-hmm. Bueno, en 9 anys, ara ha passat això. Que un tio, per fer un petó no consentit i per un comportament lamentable, ha estat sancionat i per 3 anys, que poden ser pocs, però són aquests avenços lents, però avenços.
Sí, sí.
Al cap i a la fi, al final, doncs això també ho has de valorar. Perquè fa 9 anys que, si mires enrere, no és res. No? 9 anys, una dècada,
res.
No és pràcticament res. Mira el que passava. Un tio agafant de l'orella les futbolistes... bueno, aquell vídeo és lamentable. Sí. Quan el veus, no t'ho pots creure que això passés l'any 2014 i passava.
I el que no se sap, que això és l'altre.
I el que no se sap, exacte.
Sí, el que no sabrem i el que quedarà en l'oblit. Bueno, jo crec que és una gran notícia que la FIFA, que el màxim organisme internacional del futbol, actuï amb menys o més severitat, en aquest cas, contra una figura que va arribar a ser una persona amb molt de poder. No sé si us recordeu, aquest senyor venia a destituir el senyor Villar, que era, en aquell moment, la corrupció de la Reial Federació Espanyola de Futbol. I el tio es presentava com un tio vanguardista i quan va arribar va fer tres quartos de lo mismo.
Sí, sí.
O sigui, va fer tres quartos de lo mismo. Jo crec que va ser així.
És així. A mi també em sembla poc, eh? Sembla molt poc. Però veient com van les coses, és el que deia en Balaguer. Què t'has d'esperar? Què t'has d'esperar? Que li caiguin 35 anys d'inhabilitació? Impossible. Impossible. Així anem. Benvinguts a Espanya.
Sí, però també... Sí.
És així.
És així.
Però clar, també és el que dèiem, fa 9 anys no hi hauria hagut cap càstig per aquesta persona.
Anem avançant a pas de formiga.
S'avança a pas de formiga. El que s'ha d'aconseguir és no retrocedir mai.
També és molt important.
Perquè moltes vegades s'avança a pas de formiga i de sobte retrocedeixes 20 anys de cop, no se sap per què. I el que s'ha d'aconseguir és que no retrocedeixi i que els avenços aquest a pas de formiga... Doncs mira, no siguin de formiga, sinó que passin a ser d'un animaló que avança més ràpidament. Però al final s'ha d'agrair el fet d'anar avançant, s'ha d'agrair.
I al final jo crec que també és una mica el punt i a part de que ha estat... O sigui, tothom ha vist el que va passar. Hi ha un càstig, que potser no em sembla amb suficient contundència, etc. Però sí que podem dir... Doncs que segurament si alguna persona se li havia acudit fer alguna cosa així,
exacte,
i tot això, ara exacte, segurament es controlarà, frenarà, perquè es veurà reflexat amb el Rubiales i amb el cas que hi ha hagut.
És que el titular per mi és s'ha acabat la impunitat.
Sí.
És a dir, fins ara el sistema garantia que tu podies fer aquest tipus d'actes i que quedaves impune. I crec que ara s'està demostrant que per molt poc saber que pugui ser aquesta sanció, s'actua.
Exacte. Hi ha una petita evolució.
Exacte.
Que és del que es tracta, que les coses evolucionin. Moltes generacions això no ho han pogut veure.
Correcte.
I estan sota terra i no ho han pogut veure i ara estarien al·lucinant amb el que està passant. Perquè en el seu moment això era impensable. És això, nosaltres ho hem pogut veure. Què passarà d'aquí 20 anys, 30, o quan nosaltres no hi siguem? Se suposa que això... Hi ha una tendència en evolucionant.
A mi m'agrada el que deia la Gemma, perquè no només és que es va aconseguir un Mundial, que és la fita esportiva més gran del futbol estatal, sinó que jo crec que el que va venir després segurament supera aquell èxit. És a dir, el que va permetre aquell èxit, no?, que va posar el focus sobre les jugadores i que va permetre una remodelació que s'hauria d'haver produït des de dalt cap a baix, no?, des de baix cap a dalt, jo crec que és el gran èxit que va aconseguir aquest equip, no? Les 23, les famoses 23.
I també crec que van saber esperar-se en el moment idoni, perquè això alçant la veu abans, quan no tenen el focus i no hi hagués hagut tant ressò, no hi haguessin hagut tantes mesures i tants càstigs, segurament, i van trobar el moment exacte, que va ser ara que tenim el focus, ara que tothom ens està mirant, ara que tothom ens escolta, és el moment per fer-ho.
Gemma, tu que domines tota aquesta qüestió en proporció, però cal una mena de me too al futbol femení espanyol?
de Me Too. Jo crec que a poc, no, amb el Xacabó va ser una mica seguir amb el Me Too i amb aquest moviment que va haver-hi. Jo crec que va haver-hi prou ressò de tothom, la veritat. Sí que potser esperaves més, per exemple, de la selecció espanyola masculina...
Ho dic per allò que deies abans, eh? I el que no sabem.
No, això, això per descomptat, o sigui... Jo sempre poso el mateix exemple. Marta Corredera va sortir quan estava passant tot i va dir la frase i tot el que no expliquem per protegir els nostres. I tot el que no expliquem, perquè és així. O sigui, si comencéssim a indagar una mica amb el que ha passat durant tants anys, amb el que hereda... amb Bilda no ha sortit ni la veritat de coses que deuen haver passat. O sigui, hi ha hagut molt abús de poder a les dones. I a poc, i gràcies a que segurament el Barça femení va començar a tenir ressò i a partir d'aquí el futbol femení espanyol comença a agafar més ressò, etc. És quan comencen a veure una mica la llum, jo crec, al final del túnel. Però fins ara les dones estaven acostumades a dir, vale, anem a la selecció espanyola, rebem aquests abusos, rebem la diferència total amb el futbol masculí, però ens ho hem de menjar perquè és el que toca. I suposo que ara hauran vist el punt i final de tot. Si Déu vol.
Sí, sí, és que està explicat magistralment per part de la Gemma, no cal afegir res més, és això. Després, amb el tema aquest del Me Too, clar, és que això és una cosa que podria passar en qualsevol sector de la societat, eh? I en qualsevol professió, i en qualsevol gremi, i en qualsevol àmbit.
Ens ho explicava...
Atenció amb això, també, perquè...
Ens ho explicava fa poques setmanes... T'ho diré demà. Víctor Rodrigo, el crític de cinema, que ens ve a fer cada setmana la secció sobre cinema, que pot tardar setmanes, mesos, però que s'aproxima un mito al cinema espanyol.
Mm. Ostres, déu-n'hi-do, eh?
Compte amb això.
Clar, és que...
Si comences a mirar una mica amb lupa tots els sectors...
Si comences a rascar i a furgar...
Peten tots.
Sí.
O sigui, tots. I ja... Al final, ara, perquè el futbol, gràcies a Déu, el futbol femení s'ha posat al focus de tothom i tothom ja coneix què és, que les dones juguen, ja es coneixen les jugadores. Però si comences a indagar una mica amb tot l'entorn que vivim la societat, te'n fas creus.
Sí.
És el que deia la Núria fa un segon. Bienvenidos a Espanya. És que és així.
Bueno, doncs, bienvenidos...
A Espanya i arreu del món, perquè això ja no és només Espanya.
Arreu del món, que estaran avui pendents de la gala de la pilota d'or, on Leo Messi podria aconseguir la seva vuitena pilota daurada, i Aitana Bonmatí...
Quina bèstia, tu.
Exacte. I Aitana Bonmatí podria aconseguir la seva primera. Leo Messi, que tornaria a fer història un cop més, però deixeu-me... Que Leo Messi ja n'ha guanyat 8, sí. Guanyarà 8.
Anem a Bonmatí, va.
Deixeu-me que parli de Bonmatí, perquè per mi suposa un canvi de paradigma, en el sentit de que fins ara Alexia era la líder indiscutible i aquesta pilota d'or és que és merescudíssima per Aitana Bonmatí. No sé com ho veieu vosaltres.
No té rival. Jo ahir vaig estar analitzant justament les rivals que té. És que és impossible.
Tu no és perfecte, eh?
O sigui, és impossible que guanyi una persona que no sigui Aitana Bonmatí, perquè la segona o tercera favorita són la portera de Gran Bretanya, la Mary Earps, o no sé com es pronuncia, però aquesta... va fer un mundial espectacular i, mira, només va aconseguir el gol a la Olga Carbona. Però això és el mèrit que té la portera. I després hi ha la Sam Kerr, que sí que és veritat que és segurament una de les jugadores més potents de la Lliga Anglesa i que també va fer un molt bon mundial amb Austràlia i que és la referent del Chelsea, etc. Però és que no té res a veure. O sigui, Aitana ho ha guanyat tot, menys la Copa de la Reina, perquè ens van eliminar quan no tocava. Però, bueno, quan no tocava, bé.
Ah, per allò que va passar.
La liniació indeguda. Sí, tocava. Però que ho ha guanyat tot. I al final es va posar a les esquenes l'equip quan Alexia es va lesionar. I és el que necessitava el Barça, necessitava una líder. I Aitana, doncs... ho va fer de la millor manera possible, increïble. Els números són...
Ens ho deies, Pol, aquest matí als informatius, que l'acompanya mitja directiva al Barça, eh?
No, un munt de gent, i de fet ja tot la gent finalista, no?, que ha quedat de fins i tot Mapi León també l'acompanyarà, la mateixa Alexia, si no vaig errat, perquè evidentment, bueno, tots els noms que surten, ella és la favorita, però t'ho imagina't ara, cada cop, hosti, se lia a part, no? No. Serà estrany, però vaja. Serà la favorita màxima per endur-se aquest guardó.
Un discurs on primarà també aquest Xacabó?
Segurament.
Bueno, amb la UEFA ja ho va fer. Quan van donar la millor jugadora d'Europa, ho va fer.
Sí.
És quan tens el focus, parla quan toca. I l'Aitana ja sabem que és una experta a partir d'aquí.
Sí, sí.
Crec que sí que farà un crit. I més, que avui no va lligat molt amb la inhabilitació de Rubiales. Mm-hmm. Gran dia avui pel futbol femení espanyol.
Correcte.
Pilota d'or i inhabilitació.
No pot ser d'una altra manera perquè, clar, és això, quan tot el món t'està mirant, no? Perquè, clar, et mira tot el món en aquest moment. No? Quan et donen un premi com aquest, tens a tot el món pendent de tu. Mm-hmm. Llavors és quan has d'aprofitar per enviar missatges, quan tens l'altaveu propici per fer-ho. Les cosetes dites en un bar a la una del migdia entre tu i jo no surten d'allà. Però si tu tens el...
Per sort.
Però si tu tens el focus i en aquell moment pots dir coses perquè siguis escoltat per tot el món, és el moment que has d'aprofitar. Mm-hmm. També estaria bé, per exemple, que ja sabem que no passarà, però també estaria bé que Leo Messi també digués alguna coseta.
Sí, home.
No, sabem que no passarà.
És una persona que menja esmulla de la història.
Però, no ho va dir Luis Enrique, ho dirà Leo Messi. Sí,
però Gerard Piqué.
Però que seria el moment també per aprofitar aquest tipus de coses. T'està mirant tot el món i el doble, perquè Messi és Leo Messi.
Messi no s'entrarà ni del clima d'aquest tema.
No.
És veritat. No li haurà arribat, i si li ha arribat ha passat pàgina, o sigui, no. Va estar molt concentrat en prendre el sol a Miami.
Ara de Luis Enrique, no, el problema de Luis Enrique és que sí que va dir alguna
cosa. Sí, es va mullar.
Exacte.
Sí. El problema és que sí que va dir alguna
cosa. Es va mullar. La Núria va apuntant?
Sí.
Sí. Apuntant. Avui faig de Quico Parcerisses, jo,
perfecte.
Sí, sí, sí. Podeu seguir,
Podeu seguir.
Sí, home, sí, sí. Molt ja comentaré quan arribem al tema del dia, que és el Girona. Tinc res més a dir.
La Núria s'espera al final per trepitjar l'ull de poll.
Ara.
Està al final per fer...
Escolta, més que jo d'esport poc, aquí estic fent suport. Ara. Quan tingui algú, us aviso, val?
Vinga.
Està bé. No, en qualsevol cas, jo us volia preguntar, sobretot en el tema de la pilota d'or masculina, si haguéssiu triat algun altre jugador que no sigui Leo Messi.
Bona aquesta.
Perquè jo crec que la de la femenina ho tenim tots clar, que Aitana Bonmatí se l'endurà merescudament.
Jo crec que està bastant igualat amb Haaland, però realment és el que dèiem, o sigui, el Mundial és el títol més important, és el que més es valora, i Leo Messi va ser el guanyador, va fer en 7 partits 7 gols, mm-hmm. Vull dir, va tirar l'Argentina endavant, va aconseguir el títol de la seva vida, i es mereix la pilota d'or. Ara, la temporada de Haaland és increïble, o sigui, m'ha estat també mirant números, 35 partits, 36 gols a la Premier League, i a la Champions crec que són 10 partits, 11 gols, o 11 partits, 12 gols, o sigui, marca un mes dels partits que jugues. Una autèntica barbaritat. És un escàndol, el del Haaland, però bueno, indiscutible, Leo Messi.
Mm-hmm. Crec que Leo Messi és com una pilota d'or de comiat, també.
Sí, eh?
Sí, sí.
Jo ho veig molt en aquest sentit, també. A veure, aquí sempre hi ha aquell debat, Leo Messi, si ha estat el millor jugador que hi ha hagut en la història del futbol.
Sí.
Tot això no es pot calibrar, tot això no es pot calibrar, ja t'ho dic jo, perquè el futbol ha passat per moltes fases diferents, la història del futbol és la que és, hi ha hagut molts moments que la gent que ara som aquí parlant no hem vist, només pots veure vídeos concrets de segons... Llavors, això, calibrar qui ha estat el millor futbolista de tots els temps és molt complicat.
Correcte.
Però, evidentment, un tio que ha aconseguit tot el que ell ha aconseguit i un tio que li hem vist fer tot el que ha fet, no...
Com a mínim és un dels millors jugadors de tots els temps.
Sí.
I això és indiscutible.
Per mi és el millor de tots els temps.
I no només un dels millors jugadors de tots els temps de futbol, sinó un dels millors esportistes de la història.
Sí, sí, sí.
Michael Jordan,
exacte.
Leo Messi...
Usain Bolt.
Sí, i algun tenista que se'ns pugui escapar perquè potser no dominem, però... Leo Messi és Leo Messi. Llavors, crec que un paio que aconsegueix, al final, haver guanyat tots els títols possibles que hi ha hagut... ho ha guanyat tot,
uh-huh.
Ha fet gols sense parar... Al final es mereix com aquest premi de tancament i més en l'any que ha aconseguit el Mundial, que era la peça que li faltava, la peça del puzzle que li faltava, era aquesta.
És colofó i...
Clar, l'ha completat, per tant, és el colofó. I escolta, la gent que li fa ràbia que Leo Messi guanyi aquesta pilota d'or, que diuen que no s'ho mereix, perquè molta gent considera que el Mundial aquest estava preparat perquè el guanyés Argentina. Això ho llegeixo jo sovint,
sí. Sí, sí, jo també
ho trobo. És una cosa que jo llegeixo.
Hi ha gent que encara es pensa que la Terra és plana, llavors, a partir d'aquí...
Llavors, clar, és...
Ui, jo, a Mallorca, de...
Al final,
ah, no, està bé, està bé.
El tema Rubiales ja entres predisposat.
Al final les coses s'han d'acceptar com són, tu.
Sí, sí.
És que al final crec que estem començant, no sé si l'aficionat mig del Barça pot estar molt preparat per això, però estem començant a acomiadar-nos de Leo Messi, perquè aquesta pilota d'or... Llàgrimes a l'estudi de Ràdio Estel. No, no, és així. O sigui, aquesta pilota d'or serà l'última de Leo Messi. Això és una evidència incontestable.
Sí, 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 clar.
I ara estem preparant el terreny, que es va parlar i es va rumorejar durant moltes setmanes, del comiat que li ha de fer el Barça al nou Camp Nou. Això no és informació, és opinió, però, vaja, hauria de ser lògic i previsible que s'arribi a un acord perquè quan estigui el nou Camp Nou operatiu plenament al 100%, hi hagi aquest homenatge
parlant
a Leo Messi.
Parlant del 26,
Estem parlant de... Mira, el novembre del 24 s'obrirà amb la capacitat de 60.000 espectadors. Llavors, el que no està tan clar és quan s'obrirà el 100% de la seva capacitat. Aquest és el dubte que aquesta hora hi ha. Però, bueno, va per llarg, per tant...
Anirà molt lligat amb la retirada de Leo Messi.
Igual l'acaben just quan es pengi les botes.
No, no, m'estava posant la pell de gallina, ara, quan m'estava explicant el Pol. Anava explicant
que no hem acabat.
No, disculpes.
Perquè quan Leo Messi pengi les botes, vosaltres el veieu... d'una manera o altra lligat al Barça?
Sí, sempre ho diu.
Sí, eh?
Sí.
Però no com a entrenador, eh?
No.
Com director esportiu o alguna cosa així...
No, un d'aquests càrrecs...
Ambaixador.
Sí, més honorífics,
no saps,
eh?
Aquests càrrecs ja no saps ben bé què foten, però que
estan allà.
Però que se'l mereixen pel que han estat, tu.
Jo veig a Messi com que li és absolutament igual tot, ja, quan es retiri. Dirà, va, això... És, jo vaig a fer un assado. Igual, eh? Sí, sí, jo ho veig jo, de debò, eh?
Vaig a fer un assado.
Sí, sí, sí.
Els jugadors més emblemàtics de cada club, al final acaben tenint un càrrec dins d'aquell club, i no saps ben bé què hi fan moltes vegades, però el tenen perquè... se l'han guanyat amb el seu esforç durant molts anys per aquella samarreta i per aquell club i pel que han significat i representat.
I al final és marca.
Sí,
Messi, encara que estigui retirat, Messi sempre serà marca. Marca i el Barça i el li va bé que estigui per allà lligat. De la manera que sigui.
Escolta, per exemple, salvant moltes distàncies, però un jugador molt important de la història de l'Espanyol, Raúl Tamudo, el jugador segurament...
T'ho juro que anava a posar el mateix exemple.
És veritat, és que és el jugador més important de la història de l'Espanyol. I com a futbolista català... És un dels capdavanters. Això s'ha de reconèixer i
sí,
és així.
Sí, sí, sí.
Llavors, Raúl Tamudo té un càrrec a l'Espanyol.
Quin?
Però no saps ben bé què hi fot allà, però és igual.
Té un càrrec.
Està allà.
És igual, se'l mereix pel que ha fet, pel club, pel que ha fet i pel que ha representat, per com ha lluït els colors de l'Espanyol per tots els camps d'Espanya i també per Europa, pel que ha fet, ja està.
És un ambaixador de l'espanyolisme.
Jo, màxim golejador català de tots els temps.
I ho tens.
Ja està, t'ho mereixes.
Sí, sí.
És un premi al que tu has fet i al que tu has representat.
No, el càrrec és Raúl Tamudo.
Exacte.
Raúl Tamudo, càrrec, Raúl Tamudo. O sigui, ja està, o sigui, no fa falta...
I llavors, Leo Messi, tres quarts del mateix. Coi?
Sí, sí.
És que ho veig molt lògic.
Efectivament.
No? Ho veig... Una cosa totalment...
I anava a dir que portem aquí una estona de tertúlia i no hem ni olorat el clàssic, ni hem passat per...
No, és més.
La gent no vol.
Tertúlia que estava preparada per parlar del clàssic.
Sí, sí, és que era així, però passen coses.
No, i tant,
passen
i tant.
Coses. Fem una cosa, mira. Publicitat i el clàssic, va.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara.
amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dos quarts de dues en punt. Pol, abans de parlar del clàssic, ara ho dèiem, sí, que parlaríem del clàssic, sí, i en parlarem, eh? Uh-huh. Però abans, em comentaves allò de l'estadi.
Sí.
Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, oh, com esteu?
Et tenim allà a l'estadi, eh?
Mira, anem a fer una cosa.
Bueno, si l'estadi parcial. Mira.
Què? Sí, sí, sí. Escolteu?
Sí, s'escolta, sí.
Sol directe.
So directe ara mateix, l'Olma ha anat a tocar timbres i m'han deixat pujar a un edifici que ha estat just davant de l'estadi, bé, del Camp Nou, en obres, evidentment. Em trobo al gol sud, o algun dels experts que em corregeixi, però sí que la travessera de les Corts, i a mi això, pel que tinc entès, és el gol sud.
Sí.
Travessera de les Corts. Llavors hem pujat aquí per... Bueno, suposo que s'escolta, però el soroll és constant. Soroll d'obres, constant, constant, constant. El taladro, prrrr, i està ple de grues. El paisatge que veiem és el temple barceloní que sembla un coliseu i no el que va ser.
Escolta, Olma, perquè en fi, aquest... Digue'm. Aquest prrrr... és que ha fet molta gràcia.
És que fa això,
aquest,
eh?
Sí, sí, clar. Aquest soroll molesta molt els, els veïns, o des d'aquí dalt s'escolta i és perceptible, però no molesta?
Mira, això ho respondrà millor la persona que tinc al costat. Jo, que acabo de fa 10 minuts que estic en aquest pis, que a més dona la banda del darrere, però estem a la terrassa, que des de la terrassa fa com la volta i sí que es veu al camp, et puc dir que molesta. O sigui, agradable, el que és agradable no és. Jo preferiria que no hi fos, i és constant. I es posa a les orelles, eh? Vull dir, va entrant al cap, va entrant al cap. Però escolta, això t'ho dirà millor una persona que viu aquí, una de les veïnes d'aquest bloc d'edifici, que ens ha obert les portes de casa seva. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, em pregunten des de l'altra banda si molesta molt.
Que si molesta moltíssim, molt no, moltíssim, perquè és un constant, des de comencen a les 8 del matí fins que bueno, allà a les 6, 6 i pico, és un constant, no paren.
No s'allarguen fins tard, perquè havia escoltat que alguns veïns s'havien queixat, no?, de que tenien permís fins les 8 amb màquines,
sí, però feien... Sembla que s'han queixat i l'han posat alguna multa petita, però l'han posat, i suposo que ara sí que estan complint una mica l'horari de dilluns a dissabte.
I és pitjor que quan van començar les obres ara, el so, o quan van començar era molt pitjor?
A veure, quan van començar era pitjor. Pitjor que ara, que ja és impossible d'aguantar.
Anava a dir, déu-n'hi-do, ara.
Doncs pues al principi va ser molt pitjor.
Què s'escoltava encara més
bueno,
fort?
Bueno, eren treure unes columnes per tallar això amb unes màquines impressionants.
Sí, ho acabeu d'escoltar, pues, no? El pum.
Això, pum, doncs pues era un constant. Pam, 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 tot el rato era això. I va ser horrible. A més, no només és el soroll... És la pols que tenim constantment. No?
Entra pols a casa, de les obres?
Sí, entra, està tot ple, però no ens entra només a nosaltres. El carrer Comandante Benítez arriba.
Ostres.
Té per amics que m'ho han dit.
Déu-n'hi-do. I escolta, no sé si hi ha tot arreu de casa vostra dintre, perquè ara estem a fora i, com podeu escoltar, és evident que fa fressa, les obres sí, es fan notar, però a dintre a casa...
També, també se sent. És que, clar, nosaltres, aunque donem a la part de darrere... de l'edifici, ho tenim al davant i el soroll és constant i a més, quan m'han muntat grua, les grues aquestes són grans, no vull ni... Bueno, és impossible.
No, no, és faraònica aquesta obra. No sé si els veïns heu pogut parlar amb l'Ajuntament de Barcelona, inclús amb algun responsable del Camp Nou per
no
el tema de soroll.
Bueno, algun responsable va venir i va posar uns sensors.
Un sensor a l'edifici de so.
Nosaltres. Un sensor, jo penso, més aviat per si hi havia moviments que hem tingut.
Heu tingut moviments, heu notat?
Sí, jo he notat un, però veïns m'han dit que estan al davant, que més sovint. Jo he notat un de gros. I aquests sensors, penso, per l'explicació, la petita explicació que van donar és per això, per saber que si a l'edifici té algun problema de moviment o de...
I no sé si... Digues, Joan.
Deia, Olma, per fer-nos una idea de tot plegat, si tu estàs a la terrassa d'aquesta senyora i mires cap al Camp Nou, ben bé què és el que hi veus?
Doncs mira, ara mateix el que es veu és són tres grues de color groc, molt altes, molt grosses. Llavors, sí que si tinguéssim prismàtics es veuria millor, per entendre'ns, però es veu tot el camp, com cimentat l'interior buit, perquè es veuen com el que seria les graderies buides des de fora, doncs tot buit, operaris treballant sense descans. A més, ara jo pensava, dic, aquesta hora potser fan pausa per dinar, no sé si... No, no fan pausa, no? I comenten que no paren mai, el ritme és non-stop, i més amb el calendari que s'ha marcat. I excavadores, o sigui, de fet, la fressa que s'escolta, el brrr, són d'excavadores que van traient terra... I hi ha com un buit, és a dir, des de les tanques.
Estan fent molt... No sé sabem si és per un pàrquing o alguna cosa, però estan...
Els que van traient terra, que es veu des d'aquí, el que es pot veure és...
Van sortir molts camions. El que passa que surten per l'altre, per el gol nord, suposo.
Sí.
Veus núvol de pols, però, o no?
Sí, t'he de dir que sí. No molt contundent, però sí que es... I l'olor, que això per ràdio costa, però... Fa olor a pols, olor a pols. O sigui, això de que diu que entra pols a casa és evident que sí, perquè nosaltres segurament no podem observar les petites partícules de pols, però us asseguro que fa olor a pols, quan passes davant d'unes obres, i a part unes obres com aquestes, és tot, és que sembla que estiguis allà, sí. I estem al darrere, però és que sembla que estiguis allà.
És així. O sigui, el que estàs dient és totalment... O sigui, aquesta pols que entra va ser des del principi i és constant. Ja pots escombrar, ja pots treure amb l'aspiradora, al rato està una altra vegada igual.
I no sé si l'edifici o el vostre pis se n'ha ressentit d'aquestes obres.
Bueno, que... el meu en concret sí.
Sí?
Tinc esquerdes a les finestres, en tres d'elles.
Tens... O sigui, per culpa de les obres del Camp Nou?
A veure, una causa-efecte segur que alguna cosa hi ha, perquè jo abans no les tenia.
Tres esquerdes.
Sí,
les podem veure?
Sí,
veure?
I tant.
Mira, Joan, un moment que m'ensenya les esquerdes, perquè això... A veure... Clar, i penseu que estem a la banda del darrere, és a dir, que els edificis de la banda del davant és probable que també tinguin esquerdes. No sé si ha pogut parlar amb algun veí o veïna que li hagi explicat que ha tingut el mateix problema.
Es veu millor de l'altra.
Sí, no, mira, es veu. Sí, sí. És un doble vidre, no, això?
Sí, això és un doble vidre. Tinc aquest de baix...
Hem d'imaginar-nos un doble vidre que dona fora, doncs amb una esquerda prou pronunciada, va de punta a punta del vidre, d'un vidre que fa un metre.
Déu-n'hi-do.
Jo calculo, més o menys.
Una més petita.
I una altra més
petita. Una més petita. I l'altra de l'habitació, que és una altra. O sigui, tot el que dona
al carrer, hi ha esquerdes. I les han començat a aparèixer quan han començat les obres, entenc.
Jo vaig veure la més gran, un trosset, només començar les obres, al cap de... Vaig donar compte als 15 dies o 20, més o menys. Era molt petita. No, en aquell moment no vaig pensar que podia ser de les obres. Quan va fer-se més gran i després he vist les altres dues més, clar, ja ho he...
Causa-efecte, no?
Sí, exacte.
De fet, Olma, aquesta senyora que ens deia que el Futbol Club Barcelona ja ha rebut alguna multa per tot plegat, Pol... Això és així, eh?
Sí, és una informació del periòdico. La Guàrdia Urbana ha tramitat aquesta hora dues sancions que podrien arribar als 300 euros cadascuna. El motiu seria que s'han detectat treballs fora d'horari, fora d'aquest horari que permet la legislació per treballar en aquestes obres.
Per tant, dues multes que acumulatives sumarien aquests 600 euros. Olma, per últim, pregunta-li a la senyora si li semblen suficients unes multes de 600 euros per al Futbol Club Barcelona.
És el que li comentava, que alguns veïns s'han queixat de que treballen fora hores. Sembla, pel que m'ha dit, que ja no, que ara fan cas. Sí, multes, dues a 300 euros pel club. Per tant, fent càlculs, són 600 euros. A vostè què li sembla, dues multes de 600 euros per les molèsties que va patir?
Aquesta obra, amb el que costa, això per ells és calderilla.
És calderilla, jo que dius, em sobren 5 cèntims, no?
Sí, bueno, això no és res. Ho sento, però això no és res. Per ells, amb una obra tan important que estan fent, que després quedarà molt maco, pues segurament, però mentrestant els veïns tenim que patir tot això.
Mm. Doncs ja ho he escoltat, Joan.
Olma Giró, gràcies, eh?
A vosaltres, i moltes gràcies per obrir-nos les portes a casa seva.
Gràcies a vosaltres, que ens doneu veu.
Exactament. Que vagi molt bé, Joan.
Olma Giró, que l'esperem aquí als estudis, com sempre. Aquesta és la situació al... Nou Camp Nou.
Sí.
Camp Nou, Spotify Camp Nou.
Sí.
No sé com es diu, eh?
No, jo tampoc ho sé, eh? Si ho sapigués t'ho diria, però no. No crec que hi hagi resolució sobre aquest tema.
Anem al clàssic?
Anem al clàssic.
Ai, ai, ai.
Déu-n'hi-do, eh?
Ai, ai, ai.
Déu-n'hi-do.
Ja, Gemma.
Per mi, a veure com ho veieu vosaltres, eh? Jo ho he posat aquí el document que fem però, sempre
cert,
de prèvia.
Una, dos, em sembla que la porra no ho va dir ningú.
No.
No, la va perdre Quico Parcerisses als últims minuts.
Hi havia
jo, perquè vaig dir que jo també vaig dir 1-1.
Sí, sí. Hi havia un 1-1, hi havia un 2-1, sí. Però 1-2 no.
Que greu, eh? Tot malament. Bueno, en qualsevol cas, victòria del Real Madrid sobre la Botzina amb un gol de Jude Bellingham, que segueix en estat de gràcia, 13 gols en 13 partits. En un partit que, bueno, l'opinió personal meva, va tenir 60 minuts de Barça i després la resta va ser Real Madrid.
Jude Bellingham és un prodigi. O sigui, aquest noi...
I punt.
Aquest noi, amb 20 anys, no pot ser que sigui... Que no faci gairebé res en tot el partit, perquè li va costar anar-se'n, Gavi va estar impecable. Però, clar, el tio, en un moment et fot dos gols. És injust. Boníssim, aquest noi tant de bo l'hagués fitxat al Barça, no ha sigut així, el tindrà al Madrid molts anys perquè té només 20 i li queda molta vida per endavant. Duríssim, duríssim. Clàssic, el que dèiem, una primera meitat jo crec excel·lent pel Barça, el Madrid gairebé no va rascar bola, segona meitat comencen els problemes, el Madrid comença a moure fitxes, surt Modric, que va fer un partit escandalós, quan va sortir ell jo crec que va canviar una mica tot, i el Barça, que podria haver marcat 3 a la primera meitat, quan no fas un gol o dos i sentencies el partit, doncs hi ha problemes. I això és el que va passar. El Madrid, que no et pots fiar mai del Real Madrid. Mai. Perquè en un moment et fan dos gols, que és el que va passar. I a més amb un Jude Bellingham amb estel·lar.
Ja ens ho coneixem, això del Real Madrid. El Real Madrid pot estar perdent el minut 85... I no pots donar el partit per tancat. Moltes vegades...
Fem un partit de Champions, eh?
Sí, sí, sí. Ells funcionen així. Ells funcionen així. Sempre el Madrid sempre està bé. I de vegades pots anar guanyant 2-0 al minut 86 i encara penses, ai, 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 ai. Aquesta és la gràcia i la gran virtut del Real Madrid, de tota la vida. I sobretot en aquests últims anys. El tema també és aquest, no? El Madrid té una plantilla on hi ha jugadors molt veterans. Modric surt a la segona part, té 38 anys. Mm. Molt bon partit, però clar, tu no pots confiar que aquest tio t'aguanti bé tota la temporada, són Correcte. Molts partits, però el tens allà, surt a jugar uns minuts, et rendeix molt bé, després tens a Toni Kroos, també és un veterà, però encertat amb aquest fitxatge. De vegades encertes i de vegades no. Podies intuir que era un encert? Sí, però segurament no tant.
No, està fent una temporada, amb molta diferència.
Però és que tampoc crec que... O sigui, no crec que tota la temporada de Bellingham, sincerament, no crec que tota la temporada pugui ser així, penso jo. No sé, ja ho veurem, ho anirem veient. Home. Però no penso que pugui ser així tota la temporada.
És que si tota la temporada de Bellingham
perquè,
és
clar,
així...
Estem parlant de...
Ni Maradona en els seus millors temps.
Ha nascut un nou Messi.
És molt difícil poder rendir tota la temporada així, però sí, tens la sensació...
Sent migcampista, que això és l'altre, que està fent 13 gols en 13 partits. Mm. Què és migcampista, aquest tio?
Sí, sí.
Que no és punta.
Un migcampista d'aquests amb arribada, però tens la sensació, sí, això que comentava la Gemma fa un moment, que el Madrid amb aquest fitxatge sí que l'ha encertat i que és un fitxatge per anys. És el típic tio que pot estar 10 temporades perfectament al Real Madrid, o més. Pot estar d'aquests tios que, perquè ara el Madrid fa molt això, darrerament ha aplicat molt aquesta política en els seus fitxatges. Homes que poden estar anys i anys jugant amb la samarreta del Real Madrid, Toni Kroos, Modric, Benzema, tal, 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 tios que estan més de 10 anys al club. I en aquest sentit penses, hòstia, doncs l'han encertat i aquest paio rendirà un nivell molt alt totes les temporades que jugui el Real Madrid. Però després també tens, ara de moment, el Real Madrid, l'assumpte li està salvant el Jude Bellingham. Uh-huh. Perquè els jugadors importants del Real Madrid, o els que tu consideraves al principi de temporada que eren importants, no estan funcionant, eh?
Els tòtems
no estan funcionant.
Sí, sí.
Rodrigo i Vinícius de moment no estan funcionant. Clar, el dia que comencin a carburar, escolta, potser estem parlant d'un Madrid que arrasarà, però de moment el salvavides és Bellingham.
I també et dic, si haguessin fitxat a un nou, i això crec que ho vam parlar un dia aquí a Tertúlia, si haguessin fitxat a Mbappé, hagués arribat aquest estiu, Bellingham no té el rendiment que té ara.
Possiblement.
Perquè té aquest espai, pot entrar, de la manera que juga al Madrid li beneficia el joc, llavors altres jugadors, com era Vinícius l'any passat, que segurament era el més important del Real Madrid, aquest any, està veient que un tio li està traient protagonisme. Sí. I el mata, I això es nota per com reacciona.
Home! I després hi ha el tema aquest de voler... Tots els equips voldrien tenir futbolistes d'aquest tipus, que estan per allà com mig desapareguts, però que t'enganxen una bola, com la del gol de l'empat.
Quin xut, eh?
Això ho voldríem tots els equips del món.
Bèstia.
Un futbolista com aquest que... Sí, no saps ben bé què està fotent per allà, i en alguns moments sembla que no hi sigui, que el perds de vista, i de sobte et clava un gol. O sigui, són els jugadors determinants.
És Jude Bellingham que durant tota la primera part has de mirar si realment ha sortit a jugar i que la segona meitat l'enganxa des de 25 metres i es converteix en l'heroi del...
Una gardela, el que dèiem al pati, una gardela.
Sí, 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 sí.
I després hi ha el tema, sí.
Hosti, quina gardela! No val, ha sigut massa forta. Sí. No val.
El famós canyardo, això és un canyardo.
Un canyardo.
Com la seca.
Com ho fa, això? Doncs mira.
El puntapié.
I després... Sí.
Si voleu fer un més 10 a los Cebolleta.
Sí, sí, sí.
Però era el puntapié. És veritat. Li anaves amb la punta del peu.
Ah, un punxot. Pa! Un punxot.
Sí, home,
sí. L'ungle.
Sí, sí. L'ungle. Aquests, els punxots funcionen molt bé.
Chepo, jo li deia Chepo.
Mira, veus?
Chepo.
Chepo.
Sí, sí. Que et xapava.
Sí, perquè et xapava.
No xapis.
Sí, oi?
Sí.
No,
i després també hi ha aquesta... Ja s'està creant, des de fa un temps, aquesta llegenda de... Oh, és que aquest paio va fent gols, però molts només les ha d'empentar, sí, clar, sí. Però és que has d'estar allà. És que si nosaltres fóssim futbolistes i juguéssim al Real Madrid, segurament no podríem fer el que fa Bellingham, d'empentar-les al fons de la porteria sol. Has d'estar allà, t'has de col·locar d'alguna manera, que els defenses no et clissin, no sé com funciona això exactament. Però per empentar pilotes a gol, que sembla molt fàcil... I has de ser.
El concepte de raton d'àrea, no?
Exacte, i no és tan fàcil.
Sí, i a més ja ha demostrat que no és raton d'àrea. O sigui, sí, perquè ha marcat molts gols així, però el xitxarro que fot des de fora l'àrea, això no és de raton d'àrea. O sigui, el xut que fot a 25 metres, perdona.
No, és d'un jugador completíssim.
Sí.
D'un jugador que pot enganxar-la des de lluny, que pot crear joc. Sí que és veritat que jo tinc la sensació que si no hagués arribat aquell gol, difícilment el Madrid hagués entrat en partit, eh? Perquè
sí,
veníem d'una primera meitat molt monopolitzada pel Barça, i la segona meitat el Barça va començar més fluix, els canvis tampoc van ajudar, però tampoc va estar el Madrid allò que diguis, ostres, compte, que vindrà, i que atacarà. L'heu tret sobre la taula durant un parell d'ocasions. Per mi hi ha un altre nom propi en aquest partit, que és el de Vinícius Júnior, i em callaré. Vinícius Júnior. I ho deixaré aquí.
Jo crec que és el que dèiem, que ha quedat eclipsat per Bellingham. Està veient...
No li surt.
El rendiment que va tenir el Clàssic, si ho analitzes, no li va sortir ni un regat, no se'n va anar cap cop d'Araujo ni de, bueno, ni de cap jugador. I
va marxar realment... provocador, com sempre, eh?
Sí, i jo crec que per això crida l'atenció. Perquè necessita cridar l'atenció, perquè és un jugador que li encanta cridar l'atenció, que necessita sentir-se el protagonista, i aquest any que està veient que Bellingham li està veient aquest paper de protagonista, doncs ha de fer alguna cosa. I què fa? Encarar-se al públic, fer-se el xuleta, i la imatge més vergonyosa que he vist en la meva vida és que l'entrenador t'hagi de treure com si fos el teu pare.
Escola, eh?
O sigui, és vergonyosa la imatge de com Ancelotti se l'endú del camp.
Fa pel braç, perquè ell l'agafa.
És vergonyós, o sigui... Soc el Vinícius i el primer que faria el dia següent és demanar perdó per la vergonya que va... Però és que tots els aficionats del Real Madrid s'estan posant les mans al cap amb Vinícius. I és el que passa, aquest noi està veient que el protagonisme l'estan traient i com el surt al terreny de joc no pot fer res, doncs ho fa fora del terreny de joc.
És un noi que s'ofusca amb molta facilitat, trobo.
És molt jove.
I això, per ser jugador de primera divisió, no has de...
De tenir temple, no?
No t'has d'ofuscar tant. No n'hem conegut a molts, de futbolistes que s'ofusquen. I...
Risto Stoikov.
Sí, sí. Risto Stoikov, per exemple, s'ofuscava. I en alguns moments, ofuscar-te et pot afavorir, però la majoria de vegades et va en contra.
Et va en contra.
Vinícius està possiblement en el seu pitjor moment com a futbolista del Real Madrid. Va tenir moments, també, aquells típics moments que recordem tots, era molt jove, perquè Vinícius, amb la tonteria, fa ja uns quants anys que juga al Real Madrid. I va tenir moments... Li passava allò que el tio fotia jugades però que després no aconseguia rematar i els seus xuts tots anaven fora. Fallava molt de cara a porteria. Això ho va millorar, però ara estem passant per una fase on estem veient un Vinícius molt fluix. I segurament és per aquesta pèrdua de protagonisme. I llavors passa això, que s'encén, que comença a encendre la gent, encén el personal...
Això és l'altre.
I tu?
Que s'ha de condemnar, evidentment, tots els insurrecistes,
sí,
que això és la poca cultura que té Espanya, és el gran exemple doncs, en aquest sentit. Però també et dic, el Madrid, quan jugadors negres tenia sobre el terreny de joc? Sis?
Sí,
i rep insults. Però... O sigui, no queda gens justificat, ni molt menys, perquè no t'has d'agafar... de si és un color o un altre. Vull dir, crec que això està més que clar. Però el que rep insults sempre és el mateix. És el mateix.
Passa, sí, el que passa és que també, o sigui, tu com a aficionat d'un equip de futbol, si hi ha un futbolista de l'altre equip, això ens ha passat a tots, que hi ha un futbolista de l'altre equip que t'està encenent i t'està posant molt nerviós, que t'està traient de polleguera, però el recurs de l'informacista és lamentable.
És lamentable. No, jo crec que no hi ha majoria a l'Estadi Olímpic. Va sortir el vídeo del Marca, no?, que és el que s'ha fet més viral, de que, evidentment, ja veu, ja només amb les pintes que porten, ja veus que sonen arguments, perquè déu-n'hi-do. I que no hi ha cap mena de cultura i que Espanya és un país a vegades de pandereta, i això ho sap tothom. Però crec que no és que tot l'estadi olímpic comenci amb el tonto típic, pues, cridant insults racistes.
És una reacció molt primària, molt primària i molt primitiva de certs energúmens, que davant d'això, d'encendre's perquè un tio està provocant, em sembla molt bé que t'encenguis, jo m'he encès moltes vegades, però no recorres aquest recurs tan nefast de proferir un insult racista, és que no ho entenc. No ho entenc, què et passa pel cap per fer això.
Es caurà molt baix. No, jo com a persona que vaig ser a l'estadi, us puc confirmar que la tendència era, evidentment, doncs, d'encendre's. El crit majoritari va ser el de tonto, que es va emetre des de la tribuna.
I un clàssic.
I poc més. Jo sí que és veritat que amb el tema Vinícius, jo crec que hi ha un col·lectiu al que hem d'apel·lar, que per mi és el col·lectiu de persones aficionades, membres de l'estaf, jugadors, directius, que són del Madrid i els quals estic convençut que no els hi sembla bé això. Crec que haurien de sortir i crec que haurien de dir que ja n'hi ha prou. Però és que crec que ha de sortir d'ells, perquè al final el que estem assistint és a un espectacle lamentable. Però fins i tot pel propi Madrid. És a dir, un club que defensa el senyorío, els seus valors, que a mi em sembla fantàstic. I de debò que hi ha moments que ho defensa. Per exemple, Tchouaméni fa una estona ha fet un tuit en el qual ha quedat reflectit aquest senyorío, no? Quan deia que no m'ha lesionat Gavi, no? M'he lesionat jo sol a la primera meitat, per tant, no el culpeu amb ell. Quan Vinícius fa tot això i Ancelotti l'ha de treure del camp, per què no surt Ancelotti en roda de premsa i diu aquest tio s'ha equivocat i ha de rectificar? Per què no surt Chendo? Per què no surt Emilio Butragueño, que és el cap de relacions institucionals? Per mi, aquest és el col·lectiu al que hem d'apel·lar.
És aquella cosa de la protecció cap al futbolista a tota costa. Perquè no se'ns enfadi, perquè no... No? Suposo que d'una per aquí, la
és
cosa.
Si un futbolista la caga, s'ha de dir, se l'ha d'assenyalar. Ei, tio, t'has equivocat, va, ja està. Demana disculpes i prou.
Sí, però això...
I crec que no hem de bunkeritzar-nos, no? De dir, oh, és que Vinícius defiende el Real Madrid. Que jo em crec que defensi el Madrid. Bé, al final porta una samarreta i li paga un sou. Però crec que hem d'anar també amb el tema dels valors i del respecte. Jo crec que el que fa Vinícius en un camp de futbol no es pot considerar respecte.
No, falta respecte totalment. I jo entenc que t'encenguis, jo entenc que estiguis aguantant constantment insults i que se te'n vagi l'olla i que quan te'n vagis del camp surtis fent el xulo perquè has guanyat el partit. Perquè això inclús ha passat durant molts anys, que algun jugador se li en vagi a l'olla. Sí. Però després tu surts en roda de premsa o surt després Vinícius a les xarxes socials i diu la reacció que vaig tenir ahir és lamentable, perquè és lamentable, demano perdó. I a partir d'aquí condemnes els actes, perquè tot va lligat. Entens? O sigui...
D'autocontrol, no?
Però és que si us fixeu en
l'autocontrol...
Si tu et fixes en els tres que estan en aquella jugada, del Madrid, parlo, que són Ancelotti, Lucas Vázquez, que és el jugador que ha d'entrar al terreny de joc, i em sembla que és el Chendo, que és el delegat de camp del Real Madrid, tots tres fan el gest de venga, ja està, marxem, ja passó, no? Una mica com quan vas una mica piripi sí. Després de la discoteca, que ja toca, ja està, no? Ja n'hi ha prou.
Cap a casa, va.
Doncs crec que haurien de sortir i dir, escolta, prou.
Això, jo crec que Ancelotti més d'un cop sí que ha fet un pas endavant i ha fet alguna crítica a Vinícius. Però bé, en fi, lamentable tant els insults... perquè és lamentable, un circ inaguantable, i el Barça ja va fer molt bé la passa endavant dient que s'investigarà.
Amb el tema aquest dels insults, hòstia, que realment vivim en un món que tots voldríem que fos molt idíl·lic i que això fos un conte de fades, però realment, clar, quan fots 50.000 persones a un estadi, o 40.000 o 100.000, les que siguin,
és
molt difícil que no hi hagi un tio o una tia que sigui un imbècil o una imbècil. És que és així, és molt difícil. De 50.000 persones que fots en un estadi, no tothom serà com ets tu, per exemple, Gemma, o com sóc jo, o com és la Núria Ros. No, sempre hi haurà algú que, escolta, tu... És molt difícil, això, és molt difícil.
Sí. Perquè ens queden pràcticament 5 minuts per acabar el programa. Sí que vull que comentem les declaracions que a l'acabar el partit fa
Ilkay Gundogan, el turc del Futbol Club Barcelona, que es lamentava per la falta de frustració, la falta d'emprenyament que hi havia al vestuari després del final del partit.
I was in the dressing room and of course people are disappointed, but especially after such a game, such a big game and such a result, you know, that is so unnecessary. I wish more frustration, more anger, you know, and more disappointment. And this is a little bit the problem, you know.
Vinc del vestuari i la gent estava evidentment decebuda, però després d'aquest resultat m'agradaria més decepció. Això és part del problema.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Gràcies, Pol, eh?
A tu.
Ara t'escoltem a l'Estel migdia amb tota la informació esportiva. Com ho veiem?
Doncs ja era hora que algú sortís i digués les coses com són.
Xapa una mica, eh?
Per mi, fantàstic fer el pas endavant i criticar els companys en veu alta. Perquè estic convençuda que hi ha molta gent al vestidor i precisament Toni Joan Martí va explicar que li havia arribat un missatge de dins del vestidor després del partit que deien, no, bueno, estem decebuts però tenim molt clar que ens ha faltat encert. T'ha faltat encert i t'han faltat moltes coses. Perquè un clàssic no el pots perdre mai. I que després arribis al vestidor i que t'agafis un altre cop amb no, és que ens ha faltat encert i hem tingut mala sort, no. Primer et cabreges i estàs dos dies ofuscat com estan molts aficionats del Barça. Perquè jo estava currant allà al voltant de l'Estadi Olímpic i per agafar entrevistes tothom deia que no perquè no volien parlar perquè estaven cabrejats. I segurament dins el vestidor el cabrejament que portava tots els aficionats del Barça no tindria, bueno, pel que sembla que diu, no?, el Gundogan, no tindria res a veure. Déu-n'hi-do.
També penso que aquest tipus de... Tots sabem com són els futbolistes, també.
Sí.
I possiblement algun integrant de la plantilla...
O Gavi, ja dic jo que estaria...
Qui s'hagi sentit al·ludit per aquestes declaracions de Gundogan no deu estar molt content, tampoc. Que això surti un tio i ho digui públicament als mitjans de comunicació...
Però com a mínim, el màxim responsable que és Xavi, no?
Voldria, segurament, aquesta persona, que aquest, bueno, allò típic, no?, de la famosa frase feta dels draps bruts es renten a casa, no? Mm-hmm. Al final és això. Tots volem que els draps bruts es rentin no públicament, sinó en petit comitè. I no, està molt bé que algú s'atreveix... Perquè més ho va dir amb una calma i una parsimònia i una temprança que era bestial, eh?
Sí.
Com ho va explicar i com ho va dir. Ho va dir molt bé, molt correctament. Però pot ser que algú de la plantilla s'hagi sentit ofès o que no li hagi agradat i aquí pot originar algun problema, això. Perquè tots sabem com una plantilla d'un equip de futbol hi ha molta gent, molts caràcters diferents, moltes maneres de veure les coses.
Però també és un clar exemple de lo allunyat que està el Barça a dia d'avui del City, per exemple. Per aquest tio ve del City, ve de guanyar-ho pràcticament tot, clar, i segurament el vestidor del Manchester City amb un Guardiola que té, vamos, més tieso que un alfiler, podríem dir, o sigui, els porta a ratlla... Dic jo que quan perden un partit allò deu ser un drama. I de cop arribes aquí i perds un clàssic, que és el partit més important que té el Barça, sigui la competició que sigui, i et trobes que la gent, bueno, sí, estan tristos, però bé, és que ens ha faltat sort. No, home, no, critica't, mira el que has fet malament. Uh-huh. Analitza-ho tot, perquè sembla que sigui això una broma, un partit més. No és un partit
més. Puc saber bé a quin futbolista...
Estic convençuda que és Ferran Torres. Mira què et dic.
Ah, sí?
Jo, Ferran Torres, el veig una persona que s'agafa... És que em tinc mala sort. Ara, per exemple, Gavi, també sé que és la típica persona que Gavi estaria segurament rebentant el vestidor. Per com va sortir, perquè com acaba el partit estava entre llàgrimes gairebé, Gavi, de la ràbia.
Bé, al
final, com vius el futbol i com vius portar l'escut del Barça.
Sí.
Que no tothom ho pot viure igual. Mm-hmm. I és així.
No hi ha un titular sobre el Girona?
Sí, exacte. Ara començo a parlar.
No, temps.
No, que molt bé, que és d'ensomni. El que està passant amb el Girona és un somni, sincerament.
És així, eh?
Juguen, a més, una solidesa increïble a l'hora de jugar. S'atreveixen... A veure, jo no domino de futbol, ho he pogut comprovar, no he obert la boca amb tota l'hora, però arrisquen molt i els hi surt bé. Tenen dos pebrots i la veritat és que es tradueixen els resultats segons, empatats de punts amb el Madrid, si no m'equivoco. Sí. Una afició increïble. Aquí van haver alguns problemes amb l'afició, però no tenim temps. Estic molt orgullosa de ser de Girona i de ser del Girona.
En parlarem els propers dies de
que
tot
maco,
plegat.
Eh?
Gemma Mallorca, gràcies per venir un dia que no tocava. David Balaguer, gràcies per venir un dia que no tocava.
De res, home.
S'us agraeix molt des d'aquest programa. Per qui no ho sàpiga, fem-ho evident també. Els vam avisar ahir, pobres, que vinguessin i van van dir que sí, que i tant, que venien a comentar aquest clàssic. Demà, a la caravana, no us ho perdeu, perquè tenim amb nosaltres a Lluís Moreno, president de la Comissió per l'Ampliació de l'Aeroport i president de la Cambra de Contractistes, per parlar sobre aquesta ampliació de l'aeroport de Barcelona, però també parlarem amb Alemor, la cantautora nominada als Grammy Llatins en la categoria de millor disc de pop vocal. I atenció, demà, llum a la foscor, Carles Porta, que ens presentarà el nou True Crime a Movistar Plus amb Luz en la Oscuridad. Tot això passarà demà a la caravana. Us deixem a l'Estel migdia tota la informació veraç i rigorosa amb Xavi Toscano i tot el seu equip. I tornem demà a partir de les 8. Adéu-siau.